Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. A Catalunya, atenció, més de la meitat dels treballadors no deixa d'anar a la feina malgrat patir trastorns mentals i un 74% assegura que no ha rebut cap suport per part dels seus superiors a les empreses. Ho diu una enquesta que ha fet avui pública la plataforma Obertament sobre la salut mental a casa nostra. Depressions, angoixes, ansietat, deliri són només 4 exemples d'aquesta pandèmia, sens dubte la més oculta de la nostra societat actual. Qui no ha patit algun dia o ha donat algun consell a algú proper ha afectat traient importància al tema amb l'equivocat pronòstic de no res ja passarà o directament ignorant, com si la cosa no anés amb nosaltres. I és que un dels principals problemes als quals s'han de fer front les persones que pateixen trastorns mentals és l'estigmatització i la discriminació que pateixen, el rebuig social, la dificultat a l'hora de demanar ajuda per superar la malaltia i fins i tot la tendència a assumir els prejudicis socials com a propis. Tothom mereix tenir una vida satisfactòria i plena i, en part, un dels àmbits que més pot ajudar a fer-ho possible és l'entorn laboral, no perquè la nostra felicitat i el nostre benestar sigui responsabilitat directa de l'empresa, sinó perquè, en resumides comptes, és on més hores hi passem al cap del dia i, per tant, ens ho hauria de facilitar. Per això cal abordar aquests estereotips provocats pel desconeixement i la manca d'informació, perquè l'Organització Mundial de la Salut sosté que l'estigma per raó de salut mental és un problema global i que, per tant, la seva eliminació ha de ser una prioritat de totes les vàlues d'aquesta societat.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Avui dimarts que començarem parlant de salut mental i de la feina que encara queda per fer a moltes empreses del país. D'aquí una estona en parlarem amb la psicòloga i tècnica també d'aquesta plataforma d'Obertament, Marina Muñoz. Però abans repassem altres qüestions de l'actualitat d'avui. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya, hem sabut que és el territori de tot l'estat on més ha baixat l'atur el mes de setembre. El nombre d'aturats a Catalunya ha caigut en més de 3.400 persones.
I en termes interanuals, l'atur ha caigut en gairebé 18.900 persones, un 5,3% menys d'aturats comparats amb el setembre de l'any anterior. Al conjunt d'Espanya, el nombre d'aturats se situa per sobre dels 2.700.000 persones.
I avui gairebé ja no és notícia, però ha sigut un nou dia de caos a la xarxa de Rodalies i el govern ho aprofita per tornar a demanar-ne el traspàs. I és que el servei de Rodalies i trens regionals a Catalunya van patir 831 incidències greus que van superar els 100 minuts de retard acumulats l'any 2022.
Així ho indica un informe elaborat pel Departament de Territori que alerta que el nombre d'afectacions ha crescut gradualment els darrers anys. Segons ha denunciat el govern aquest dimarts, el mal funcionament de la xarxa de trens no només afecta els usuaris, sinó que també té conseqüències negatives al conjunt del sistema del transport públic català.
I el líder del PSOE, Pedro Sánchez, s'ha reunit aquest matí amb el rei Felip VI en la ronda de consultes per designar un nou candidat a la investidura, que previsiblement serà ell mateix el líder socialista.
Sí, el monarca també s'ha trobat amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. La ministra portaveu del govern en funcions, Isabel Rodríguez, ha estat l'encarregada d'anunciar que la compareixença de Sánchez es posposa per més endavant, un cop la presidenta del Congrés, Francina Armengol, es trobi amb el monarca per anunciar-li la decisió que ha pres.
I Catalunya torna a ser la principal via de pas de l'Axis cap a Europa. La pressió policial que hi ha a l'estret de Gibraltar empeny els narcotraficants a descarregar la droga a les costes catalanes.
En els últims 5 anys, els Mossos d'Esquadra han confiscat més de 40 tones d'axis. Avui han explicat que els narcotraficants busquen llocs discrets de la costa catalana per entrar amb llanxes que es fabriquen també a Catalunya.
I avui al bloc dels esports us explicarem, atenció, que José María Enríquez Negreira ha entregat al jutge un informe mèdic que l'incapacita per poder declarar. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Sí, aquest seria el segon informe que entrega Negreira al jutge després que fa uns mesos al·legués que tenia un principi d'Alzheimer.
I el Real Madrid emprendrà accions judicials contra l'excomissari Villarejo per falses acusacions.
L'excomissari ha assegurat que el Madrid va subornar abans que el Barça àrbitres i ha afegit que Florentino Pérez és intocable i per aquesta raó no es pot judicialitzar res que l'afecti.
D'aquí uns minuts ho detallem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica continua amb pocs canvis. Hem de continuar parlant d'una tarda bàsicament assolellada, però amb la presència d'alguns núvols cap a les comarques del Pirineu, que a partir de migdia estan començant a créixer i no descartem que puguin acabar donant algun ruixat de caràcter dispers, però només al Pirineu. A la resta, sol, també la presència d'algunes nuvolades a punts de la costa en forma de núvols baixos, però vaja, en general, tarda tranquil·la i, sobretot, amb calor, amb temperatures clarament superiors per les normals a l'època de l'any, però més baixes que en jornades anteriors. Avui no creiem que arribem als 30 graus de temperatura màxima, en general entre els 24 i els 29 graus. De cara a una jornada com la d'avui, sol, núvols a primeres hores del matí a punts de la costa, algunes boires i boirines a l'interior, ambient fresc a primeres hores, ambient càlid, però al centre de la jornada. I també demà a la tarda, possibilitat d'algun ruixat de caràcter dispers. Tot això en previsió de les possibles pluges que puguem tenir durant la segona part de la setmana que ve. Per tant, encara una setmana per endavant de sol, de temperatures altes i d'ambient durant el dia d'estiu.
Ara passen 5 minuts de les 2 del migdia amb Jordi Carretero al control tècnic i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
6 de cada 10 treballadors a Catalunya es presenta cada dia al seu lloc de feina, tot i patir algun tipus de trastorn mental. I ho fan perquè no s'atreveixen a agafar la baixa laboral per l'estigma i el rebuig social que hi ha encara dins de la societat quan es parla de salut mental. Avui, la plataforma Obertament, que treballa per prevenir aquesta salut mental i donar-li visibilitat, ha presentat les dades d'una enquesta que ha fet a Catalunya que alerta també, atenció, que el 74% dels qui pateixen aquests trastorns no han rebut ni tan sol suport dels seus superiors.
De fet, l'informe Salut Mental i Estigma a les organitzacions catalanes detalla també que el 40% dels enquestats considera dolent o regular el seu estat de salut mental i la gran majoria no s'atreveix a fer-ho públic. Com explica aquest observatori, el 90% de treballadors amb una salut mental tocada no s'atreveix a parlar-ne obertament entre els seus superiors i companys perquè tenen por que això impacti negativament en el seu futur laboral. En aquest sentit, la xifra és d'un 45% entre aquells treballadors que pateixin o no problemes de salut mental creuen que comunicar-ho pot comportar que l'empleat sigui tractat injustament o fins i tot discriminat.
I és que un dels aspectes en què més insisteix l'informe és l'estigma associat a les malalties relacionades amb la salut mental i per això demanen que cal començar a construir un marc de pensament lliure de prejudicis perquè les empreses sense estigmes se'n diuen són llocs més agradables per treballar.
Entre les recomanacions que la plataforma Obertament trasllada a les empreses és la introducció de polítiques de suport als treballadors i que se'ls comuniqui adequadament i també de manera clara. També demanen que no es jutgi i es respecti les creences i actituds personals de cadascú i així mateix insta les empreses a promoure i també explicar que la discriminació per raons de salut mental és inacceptable, igual que la discriminació per altres raons.
I per aprofundir en aquest estudi que s'ha presentat avui, hem volgut convidar a l'Estel Migdia, la Marina Muñoz, ella és psicòloga i tècnica del projecte laboral de l'organització Obertament. Marina, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, les empreses catalanes estan quedant enrere en la lluita contra la salut mental?
Penso que, crec que tots ja ho anem veient, no? Que després de la pandèmia, mica en mica, totes les empreses es van posant les piles, no? I comencen, no?, a implementar política, recursos, eines, no?, per també treballar la gestió de salut mental dins la pròpia empresa, perquè se n'adonen, no?, de totes les problemàtiques que per elles també comporta. Penso que les empreses catalanes també estan fent a poc, no?, aquesta obertura, no?, de començar a normalitzar, a visibilitzar la salut mental, però sí que és veritat que ens queda un camí molt llarg per recórrer i lo important és també que siguem conscients de la barrera de l'estigma, no?, i com hem de començar a treballar l'estigma abans de posar en marxa altres estratègies o altres recursos o altres eines relacionades amb la salut mental.
Mm-hmm. Per tant, ara, en què fallen les empreses a l'hora de cuidar la salut mental dels seus treballadors?
Penso que es dona, no, per sentat, no, que hem de treballar a través de, per exemple, protocols o a través de una intervenció més directa d'un professional, no, que són coses que s'han de fer 100%, però sí que és veritat que no s'està treballant tant amb l'estigma, no? Amb el trencar, amb la barrera de l'estigma que comentàvem, que és una de les coses més importants. Al final, si no podem parlar-ne obertament dins dels nostres equips, amb els nostres caps, amb els nostres companys, serà molt difícil accedir a ajuda, no? A poder normalitzar el fet d'assistir potser a un servei d'atenció psicològica, no?, de dins l'empresa, i això ens passa, i això ens ha passat amb moltes empreses, no?, que ens diuen, tenim recursos, no?, estem implementant estratègies, però veiem que la gent o els treballadors no accedeixen a aquests recursos. I això creiem que és per l'estigma, això demostra l'estudi.
Per tant, i com ens podem desfer d'aquests estigmes? Perquè així, dit sembla molt fàcil, però potser a l'hora de portar a la pràctica no ho sembla tant quan aquests estigmes ja estan tan instaurats, no?, culturalment en la nostra societat.
Sí. Penso que hi ha molta feina de societat, no? Sempre parlem que l'estigma no és una qüestió personal, sinó que és una qüestió de canvi de mirada, no? I estem parlant de tots els àmbits, en totes les esferes, no únicament a l'àmbit laboral. I sí, nosaltres en aquest estudi precisament oferim, no?, algunes bones pràctiques, algunes eines que van des de dins les empreses, no? Primerament començar a normalitzar, a visibilitzar la salut mental, potser a través de campanyes de salut mental, fer-les d'una manera que siguin desestigmatitzants. També potser implementar protocols al voltant de la salut mental, que hi hagi un compromís per part de l'empresa, que sigui un compromís real cap a la salut mental, que s'incorporin també programes de formació, per exemple, i que comencin sempre amb antiestigma, no? amb aquesta mirada antiestigma. I penso que al final és feina de tots, però hi ha un paper molt important, que és el dels managers i els directius, perquè ells al final són els que llencen missatges constantment als seus equips i els que creen, no?, aquesta mirada dins dels seus propis equips. Per tant, són ells els que primer han d'estar formats, no?, en com gestionar correctament la salut mental d'una manera que sigui lliure d'estigmes per llançar uns missatges adequats, no?, i corresponents a la resta de personal.
Ja per acabar, Marina, estàvem parlant de 6 de cada 10 treballadors, és a dir, més de la meitat dels treballadors de Catalunya que van cada dia al seu lloc de feina patint algun tipus de malaltia mental, de trastorn de salut mental. Com hem arribat fins aquí? Tan malament ho hem fet?
Bueno, penso que hi ha dues coses aquí, no? Que les problemàtiques de salut mental crec que estaven infravisibilitzades, no? I que a poc, com comentàvem, després de la pandèmia s'han anat visibilitzant, i potser per això ara veiem aquestes dades que potser ens sorprenen més, però també m'agradaria deixar clar que quan parlem de problemes de salut mental estem parlant d'un gran espectre de problemes de salut mental, i tots podem passar per un problema de salut mental, perquè tindrem èpoques de la nostra vida on estarem millor, on estarem pitjor, i quan estem malament i no podem portar el nostre dia a dia d'una manera normalitzada, és ja en aquest moment que estem parlant d'un problema de salut mental. No cal que parlem d'un diagnòstic o d'un trastorn identificat per parlar d'un problema de salut mental.
Marina Muñoz, psicòloga i tècnica de projecte laboral de l'organització Obertament, amb qui avui hem hagut d'analitzar aquestes dades. Gràcies per atendre'ns. Bona tarda, que vagi bé.
Gràcies. Adéu.
Estel Migdia. L'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Són gairebé les 2:13. Avui també hem conegut que Catalunya ha estat el territori de tot l'estat espanyol on més ha baixat d'atur aquest setembre passat. Concretament, el nombre d'aturats a Catalunya ha caigut en més de 3.400 persones, i avui el nombre de gent sense feina a Catalunya supera per poc les 335.000.
En termes interanuals, l'atur ha caigut en gairebé 18.900 persones, un 5,3% menys d'aturats en comparació amb el setembre de l'any anterior. El descens d'aturats a Catalunya és el més pronunciat de l'Estat, que només cau en 6 comunitats autònomes i augmenta les 11 restants. Al conjunt d'Espanya, el nombre d'aturats se situa per sobre dels 2.700.000 persones.
El setembre és un bon mes per veure la dependència econòmica de sectors concrets que hi ha a cada demarcació. Per exemple, si ens fixem a Girona, al final de la temporada turística ha deixat a 14.000 persones sense feina. És la pujada més pronunciada de tot Catalunya.
També a les comarques de Tarragona, molt dependent del turisme de la Costa Daurada, la taxa d'atur s'ha incrementat i ara hi ha gairebé 40.000 persones que busquen feina. El sector serveis, precisament, és el que registra un major nombre de desocupats. En canvi, a Lleida, que depèn força del sector agrícola, l'atur ha baixat lleugerament i la xifra de desocupats se situa en 16.700 persones. El sector serveis és on baixa més el nombre d'aturats, mentre que es nota un augment de contractes a l'agricultura i a la indústria.
Y hace poco ha aceptado un puesto de trabajo en el centro de la ciudad. Al principio lo dudó, pero hoy va y viene de la oficina en tren. Así, durante los trayectos, tiene tiempo para dedicarse a su gran pasión, la lectura. No és màgia, són tus impuestos.
Això que acaben d'escoltar és un anunci que va publicar la setmana passada el govern espanyol on es treu pit de les inversions ferroviàries a l'Estat. Un anunci, ja ho han escoltat, que no contempla la realitat de Catalunya perquè avui, un dia més, la xarxa de Rodalies s'ha llevat amb incidències. Avui, els afectats han estat els usuaris de la R3, que han estat sense servei des de les 6 del matí fins a les 12 del migdia gairebé. També els de la R2, els de la R2 Sud i la R2 Nord han patit retards. De fet, en la darrera setmana, des que es va publicar aquest anunci que hem escoltat, els trens només han funcionat bé un dia amb normalitat.
La incidència d'avui s'ha produït quan el pantògraf d'un comboi s'ha enganxat amb la catenària entre Sant Quirze de Besora i Ripoll. Aquest tren, el primer del matí, viatjava en sentit Barcelona transportant 10 passatgers. Cap a les 7, el comboi ha pogut continuar la marxa, però el servei ferroviari entre aquestes estacions ha quedat suspès poc després. Cap a 10:15, el tall s'ha ampliat, de forma que els trens han deixat de circular entre Torelló i Ripoll. Per això, hores d'ara, la línia pot patir encara algun retard puntual.
Com dèiem, amb només una setmana, Rodalies ha patit retards 6 dies. Per això, els usuaris que cada dia es veuen afectats reclamen ja solucions immediates.
Bueno, ten paciencia, va a llegar, como que uno se motiva, pero ya finalmente se resigna y eso no puede seguir, la verdad, es muy desesperante.
El que em trobo molts dies, que és bàsicament que arribes a l'estació, no hi ha informació quasi a les xarxes socials ni als canals de la Renfe ni de Rodalies, perquè com és el que passa cada dia, jo crec que ja passen de donar cap informació.
Com dèiem, la incidència de la R3 a Ripoll no ha estat avui l'única. Els usuaris de les línies R2, també la Sud i la Nord, i la R11 han tornat a patir retards després que la catenària hagi caigut en un tram entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac. Alguns fins i tot han hagut d'esperar més de 45 minuts per poder pujar i agafar un tren. De fet, el govern català ha posat sobre la taula avui un informe on detalla que aquest any el servei només ha funcionat sense incidències 44 dies.
Segons la Generalitat, l'any passat la xarxa de trens de Rodalies i regionals va patir 831 incidències greus que van superar els 100 minuts de retard acumulats. De mitjana, resulten més de 2 incidències al dia i en total van afectar més de 22.500 trens. Segons l'estudi, els incidents greus han anat oscil·lant en els últims anys entre els 631 del 2020 i els 831 de l'any passat.
Per tot plegat, el govern avui ha tornat a reclamar aquest traspàs de Rodalies, però de fet no és l'única reclamació que fa, perquè el govern també continua reclamant com a condició necessària per investir i Pedro Sánchez que es fixin les condicions per fer un referèndum abans del 2027. Malgrat que el PSC envies un missatge i d'alerta que abans d'eleccions que referèndum, des de la Generalitat no estan disposats a renunciar-hi. Marxem cap al Palau de la Generalitat. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. El govern no baixa el cap i diu que només investirà Pedro Sánchez si reconeix el dret a l'autodeterminació de Catalunya i accepta que els propers 4 anys es puguin negociar les condicions perquè se celebri un referèndum. Amb tot, no es mulla sobre si prefereix repetir les eleccions en cas que aquesta exigència no doni fruits. La portaveu Patricia Plaja assegura que per ara no renuncien a res, malgrat el malestar dins les files socialistes per l'exigència del referèndum.
És important, és imprescindible, de fet, abordar les tres carpetes que sempre ha apuntat el president Aragonès. L'amnistia, les condicions per l'autodeterminació i el benestar de la ciutadania, on aquí sí surt el que ja parlàvem, Rodalies i també el dèficit fiscal.
De moment l'acord no hi és i Plaja insta Sánchez a posar-se les piles si vol aconseguir-lo. Entre les altres peticions, com escoltàvem, que hi hagi el traspàs de Rodalies i acabar també amb el dèficit fiscal.
Gràcies, Judit. Tot això al mateix dia, en què d'aquí unes hores s'ha d'anunciar a qui ha encarregat el rei formar un nou govern després que avui al cap de l'Estat hagi acabat la ronda de consultes amb els diferents partits, havent rebut a la Zarzuela Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
Per ara encara no ha transcendit cap nom, però tot apunta que serà el líder del PSOE l'encarregat de buscar suports per ser el nou president del govern espanyol. A les properes hores, un cop la presidenta del Congrés, Francina Armengol, es reuneixi amb el rei Felip VI, se sabrà si l'escollit és Sánchez.
Hi ha encara un apunt de política perquè Societat Civil Catalana ha demanat als partits que no facin bandera de la manifestació que l'entitat unionista ha convocat contra l'amnistia aquest diumenge 8 d'octubre. La societat civil vol que la protesta sigui transversal i per això demana als polítics que no deformin aquesta idea.
Així ho ha reclamat la presidenta de l'entitat, Elda Mata, que ha insistit que fan una crida a la mobilització a tothom a títol individual i a més ha explicat que hi ha un sector de l'esquerra que dona suport a la protesta.
Tenim constància de molta gent que també ho faria des de l'esquerra, però les circumstàncies polítiques doncs, fan que uns ho facin més obertament i altres no tan obertament. Però no ens molesta que vinguin.
La manifestació contra una possible llei d'amnistia als líders independentistes s'ha convocat per aquest diumenge a les 12 del migdia al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Més coses. La presidenta de la Comissió al Parlament sobre els abusos sexuals de l'Església, l'Esport i el Lleure, Susana Segovia, reclama més implicació de les escoles i les famílies en la prevenció dels abusos sexuals. En declaracions a Ràdio Estel, Segovia ha explicat avui que fallen clarament els temes d'educació sexoafectiva.
Hi ha una part molt important, que és l'educació des de l'àmbit de les escoles, també perquè els nens i nenes aprenguin i entenguin que això que els està passant no és normal, que no està bé, que han de tenir el dret a decidir sobre el seu propi cos i que ningú els hi pot fer una cosa que ells no volen que els facin. I això és una part molt important, molt centrat en els temes del consentiment, i això s'ha de poder treballar des de les escoles i també des de les famílies.
Segovia s'ha mostrat esperançada que abans no acabi l'any s'arribarà a un acord entre els partits per aprovar la proposició de llei perquè els delictes d'abús sexual no prescriguin mai.
Canviant de qüestió, ho explicàvem també en titulars. La pressió policial a l'estret de Gibraltar ha convertit a Catalunya en la principal via de pas de la XIS cap a Europa. En els últims anys han augmentat el nombre de narcotraficants que transporten la droga amb narcollanxes i les descarreguen en punts de la costa catalana. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Unes narcollanxes que per primera vegada es fabriquen a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han trobat tallers on es modifiquen aquestes embarcacions a ciutats com Rubí o Salt. Els traficants busquen punts de la costa que siguin discrets i de fàcil accés per arribar amb les llanxes i en pocs minuts descarregar la droga i portar-la a les guarderies, als magatzems on la tenen abans d'enviar-la cap a Europa. El cap de l'àrea central del crim organitzat de la policia catalana, l'inspector Antoni Celleres, assegura que el tràfic de xix no es pot comparar al de marihuana.
La marihuana per si sola ja té un mercat i un benefici econòmic suficient com per igualar o fins i tot desbancar el haxix. L'única manera que hi hauria perquè aquest fenomen de la marihuana es transformés en haxix aquí a Catalunya seria que tinguessin molt més rendiment amb haxix.
Des de principis d'any, els Mossos d'Esquadra han decomissat més d'11.600 quilos de xix i han detingut 912 persones relacionades amb el tràfic d'aquesta substància. A més, han desarticulat 15 grups criminals en comparació amb els 10 que van desmantellar en tot el 2022. A més, també proven noves tècniques per trobar la droga, com l'ús d'escàners de grans dimensions en controls policials que fan els camions que circulen per l'AP7, una de les principals vies de pas de la xix cap a Europa.
Gràcies, Pau, i de fet us ho comentàvem ara fa uns minuts, doncs s'ha confirmat, ara fa ben poca estona, ho acabem de saber, el rei Felip VI ha encarregat la investidura a Pedro Sánchez. Un cop acabada la segona ronda de consultes, el rei, per tant, encarrega el líder socialista que intenti formar una majoria suficient perquè revalidi la condició de president del govern espanyol. Així ho acaba d'anunciar ara fa una estona la presidenta del Congrés, Francina Armengol, en una compareixença des del Congrés després de reunir-se amb el cap de l'Estat. Encara un punt més, perquè avui ha estat el segon dia del Congrés New Economic Week, l'esdeveniment que uneix empreses de tot el món sota el denominador comú de la nova economia.
Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, ha celebrat les primeres xifres d'assistència i ha posat el focus en el talent. Són declaracions al programa La Caravana de Ràdio Estel.
Tenim una vertical que parla de talent en aquest viniu, perquè és un dels aspectes que són dels més importants, sobretot en la nova economia, i que els que presenten a vegades més dificultats, no?, per trobar aquest talent, per atraure'l, per formar-lo, o fins i tot per mantenir-lo aquí, no?
Com a novetat, a l'edició d'enguany s'ha fet una enquesta a un miler de participants i l'estudi ha conclòs que totes les startups que participen aquest 2023 tenen interès a contractar una o dues persones en els propers mesos. Fins al 5 d'octubre, l'edifici The Factory de la Zona Franca de Barcelona serà el punt de reunió de la nova economia.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Ara que són les 2:24, obrim els esports amb un nou capítol en el cas Negreira. L'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, hauria entregat al jutge un informe psiquiàtric, Anna, que l'incapacita de poder declarar.
Sí, el Mundo hauria tingut accés a aquest informe mèdic que demostra que Negreira té demència avançada que li impedeix ser interrogat per un jutge perquè no està capacitat per calibrar si el que declara el pot acabar perjudicant o no. Per la qual cosa demana que se l'aparti d'aquesta causa. Aquest no és el primer informe que entrega Negreira al jutge. De fet, fa uns mesos ja va dir que tenia un principi d'Alzheimer i que no estava en condicions de poder sotmetre's a un procediment penal.
I de fet, qui ha parlat avui sobre aquest cas Negreira ha estat l'expresident del Barça, Sandro Rosell.
En una entrevista a Catalunya Ràdio, Rosell ha qüestionat que la figura arbitral es consideri com un funcionari públic, tal com requereix el delicte de suborn, i a més ha afegit que no hi ha cap partit on es vegi clarament que l'àrbitre hagi ajudat al Barça, perquè segons han reconegut àrbitres, diu Rosell, s'han perdut lligues a l'últim partit.
Aquest senyor feia uns 100 informes, 50 del primer equip, 50 del segon. Això vol dir que pagàvem uns 4.000 euros per informe dels partits que succeïen els caps de setmana o entre setmana, és igual. 4.000 euros per un informe arbitral que et pot salvar d'una targeta groga o que et pot salvar d'un penalti, doncs no trobo una animalada.
Encara relacionat amb el pagament a àrbitres, avui el comissari José Manuel Villarejo ha dit que el Madrid ja va subornar àrbitres abans que el Barça. En una entrevista a RAC1, l'excomissari ha afegit que el màxim mandatari del Club Blanc, Florentino Pérez, no li va passar res perquè és intocable i que és impossible anar per ell.
És impossible judicialitzar algo en este país que afecte a don Florentino. Vamos, sería un suicida el que se atreva a hacerlo.
En aquest sentit, el Real Madrid ha posat una denúncia sobre aquestes declaracions de Villarejo, on assegura que són rotundament falses i que per aquest motiu emprendran accions judicials. Sobre si Florentino Pérez ha subornat àrbitres i si és intocable o no, n'ha parlat el president de la Lliga, Javier Tebas.
Por eso muchas veces hablo periodistas estilo Villarejo, ¿no? Te inventas una noticia, la publicas y luego la llevas a un juzgado para intentar ver que pueda tener problemas. Entonces tendrá que sacar más. Pero la segunda parte que él dice que Florentino es intocable y que se la había dicho Rubalcaba, esa creo que me la creo. Porque no es que la diga Villarejo, es una cosa post populi en este país, ¿no? Pues que lo sabe todo el mundo, es un dato objetivo, no hace falta más, ¿no?
I en el terreny esportiu, paral·lelament a tot això, aquest dimarts arrenca la segona jornada de la Champions.
A 6:45, la Real Societat visitarà el Salzburg. A les 9 de la nit, el Sevilla s'enfrontarà al PSV Eindhoven i a la mateixa hora, el Madrid jugarà contra el Nàpols a Itàlia. En la roda premsa prèvia a aquest partit, el tècnic blanc Carlo Ancelotti ha lloat la feina de Jude Bellingham.
Creo que para nosotros no es importante si alguien lo puede considerar el mejor del mundo. Para mí tenemos el mejor equipo del mundo, incluyendo todos. Tenemos que tener esta ilusión, esta gana. El hecho que Bellingham juega con nosotros nos hace contento.
Avui a 6:45 també hi ha un Unión Berlín-Braga i a les 9, Copenhague-Bayern de Múnich, Inter-Benfica, Lens-Arsenal i Manchester United-Galatasaray. Pel que fa al Barça, els blaugrana disputen demà el partit de la segona jornada. Ho faran visitant el camp del Porto a les 9 de la nit. No han viatjat ni Pedri, ni De Jong, ni Rafinha, que continuen lesionats. Xavi a 7:45 farà l'habitual roda de premsa als mitjans sobre aquest partit de Champions i a les 8 l'equip s'entrenarà a l'estadi del Dragao. I avui també hi ha roda de premsa de l'entrenador de l'Atlético de Madrid, Cholo Simeone, que demà juguen contra el Feyenoord al Metropolitano a 6:45 de la tarda. I encara en futbol, el Girona ha comunicat fa pocs minuts que el porter Juan Carlos ha patit una forta contusió a l'ull esquerre amb una ferida a la cella durant l'entrenament d'avui i que ha estat traslladat a l'Hospital Josep Trueta perquè li facin una exploració.
I avui és dia de clàssic a l'handbol. El Granollers rep el Barça 8:45 al pavelló olímpic.
Els blaugrana ara mateix són els qui lideren la classificació amb 9 punts després de 4 victòries i un empat, mentre que els vallesans són quarts amb 6 punts després de 3 victòries i una derrota, això sí, amb un partit menys que els de Carlos Ortega. Aquest clàssic arrencarà a 8:45 de la nit i encara en vol. Aquest migdia s'ha dut a terme el sorteig de la tercera eliminatòria de la Copa d'Europa femenina i el Granollers, que no ha tingut gaire sort en aquest sorteig, ha quedat emparellat amb el vigent campió de la competició a Konealty Turk.
I acabem parlant de tennis perquè a la Xina a aquesta hora hi ha en marxa la primera semifinal masculina de l'ATP 500 de Pequín.
Entre Medvedev i Zverev, que havia de començar a 11:15, però s'ha hagut d'aplaçar per les fortes pluges que han caigut. Medvedev s'ha imposat el primer set per 6 jocs a 4 i la segona semifinal masculina enfronta Carlos Alcaraz i Jannik Sinner després d'aquest Medvedev-Zverev. En total s'han enfrontat 7 vegades amb 4 victòries del murcià.
Estel migdia.
Últim minut de l'Estel migdia per la cultura. Avui hem conegut els noms que actuaran en el cicle de concerts d'hivern que programa el Festival Cruïlla. Això ja està, sembla que... també qui escoltem de fons, però també Cupido, Sensenra, Antonia Font, Viva Suècia, Mujeres, Los Blender, Rombo, Sexy Zebra i De La Porte seran els protagonistes de la primera edició del Cruïlla d'hivern 2024.
Un cicle que, com el Cruïlla de tardor i el de primavera, arribarà a diversos espais de la capital catalana. El Palau de la Música, el Sant Jordi Club, la Sala Razzmatazz, l'Apolo i la Paral·lel 62 seran les sales que acolliran els concerts durant un mes, del 18 de gener al 23 de febrer. De fet, avui ja s'han posat a la venda les entrades pel concert d'Antonia Font al Palau de la Música i ja gairebé s'han esgotat.
Va ser que també avui hem conegut que el grup mallorquí ha estat també la primera confirmació dels grups que actuaran al Festival Jardins Terra Mar de Sitges, que se celebra cada any entre finals de juliol i principis d'agost de l'any vinent. Doncs amb això acabem. Nosaltres, ja ho sabem, tornem demà dimecres a les dues aquí a Ràdio Estel. Gràcies per la confiança. Bona tarda.